frente al Partit Socialista.
Amb aquesta informació arribam així a les 6:04. Les notícies tornen a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Avui celebren la publicació d'un disc nou i parlant del teatre que s'estrena els pròxims dies. Comença la cultura a IB3 Ràdio. Benvinguts.
Ja hem sentit el nou disc de Rudimentari, Mala Herba Sempre Creix. Està editat amb la catalana Guspira Records i a final de mes començaran les presentacions en directe a Mallorca, a Menorca i a Catalunya. Després tindrem molt de teatre, en primer lloc amb el dramaturg Manel Serrano, convidat del productor Javier Mate Sanz, a la secció dedicada a les arts escèniques. I per acabar, amb més teatre, tindrem La Maleta, de Minúcia Teatres, un espectacle familiar que es podrà veure al Principal de Palma aquest dissabte amb dues funcions, a les 12 i a les 6.
Són les 6:06. Joan Jiménez és al control de la tècnica. Arrencant.
De dilluns a divendres a les 6, L'Aviador, IB3 Ràdio.
Rudimentari és una veu que viu dins meu. Et sa creença d'un ateu. Si no he trobat Déu, que me doni caliu. Una veu que me guia i me diu que no estic tot sol i que hi ha tota una tropa que vol, així que es vol. No pretén ser més que una cura. El que vol és que recordi d'on vens, arrels i cultura i memòria en els temps. Rudimentari a nostra manera i encara perdura. Dura esperança com una roca i sí, te va despoca però encara n'hi queda.
Rudimentari és el nostre estil, nostra forma de vida, l'únic que mos manté vius. Música, lluita, amb tripotent i humil.
I amb bona música comencem avui, Mònica.
Exactament, és Mala Herba Sempre Creix, un disc encara més polític i més directe de la mà de Rudimentari. Hi ha festa, hi ha ball, però també hi ha missatges ben clars contra el capitalisme i l'especulació. Darrere Rudimentari trobem en Guillem, que és un menorquí vinculat a Barcelona, on ha trobat, sembla, l'impuls per tirar endavant amb aquest projecte atemporal i fora de modes. Guillem, com estàs? És així?
A veure, com esteu?
Molt bé.
Bueno, ho intentam que sigui així.
On ets ara? Menorca? Barcelona? On estàs?
No, doncs pues mira, ara m'agafava a Barcelona i que estem justament a l'estudi de Ràdio Solar, que és on el tenim, la cooperativa, i aquí cremant tot el que podem.
Que bé, Guillem, bé, han sentit el disc, ara en parlarem un poc de les cançons que hi has inclòs, però abans te volia demanar si realment el que explica el teu perfil d'aquesta gran plataforma d'escoltar música, és vera que va ser en Siva, un DJ de Barcelona, crec que te va impulsar, te va animar a començar.
Sí, bueno, mos vam conèixer amb ell i la veritat que de primeres ja vam tenir aquesta connexió perquè ell també és el germà i saxofonista de Dala, i precisament amb ells hi ha una gran complicitat i compartim, bueno, espais, recursos, i de primer instant me van acollir, me van ajudar un munt, i ja creien en més ells que jo en el projecte.
Això de vegades passa i es veu que fa falta que una persona de fora vegi aquest talent i aquest potencial que hi ha a la teva música, a les teves lletres. Com dèiem, Guillem, aquest disc sembla que no t'has teat gens, no? Així com sempre has tingut un missatge. Ara pareix que és molt més directe i pràcticament omnipresent. Ho has fet a posta, te surt natural o realment s'ha de fer arribar el missatge sigui com sigui?
Bueno, la veritat que intent fer o escriure el que me surt de dins, no? I, òbviament, va per èpoques i per moments de vida, no? Que segons pues, que mos atravessa més, i escrius d'una forma o d'una altra. Però sí que també després d'un any de pausa que necessitàvem i volíem fer, he escrit molt, sincerament, des de dins, sense cap pressió, sense res, i he tingut aquesta calma, que crec que són lletres honestes, i si han sortit clares i directes és perquè ho havien de ser.
Havíem començat escoltant aquest tema, Nostra Manera, en el qual fas un poc una proclama, no? una declaració d'intencions del que seria el teu concepte. No? Queda un poc resumit aquí.
Sí, també perquè, bueno, perquè m'agrada pensar que, bueno, que Rudimentari, més que una banda, també, pues això, no? Intentam creure, pues, sa música com una militància i en sa nostra lluita, no estem aquí per només, tenim ses nostres feines i això és un hobby que mos ocupa molt de temps, però que ho volem fer per això, no? Perquè sigui militància i podem transmetre missatges i valors, i que també sa gent que realment t'estima Rudimentari us ha fet arribar, no?, aquest sentiment de, ostres, que sa música i els valors que transmitiu realment és això, no?, és algo més, no és una banda. M'agrada pensar a cap fet, no?, que és aquesta veu que me guia jo. Fet, òbviament és un ego personal, però m'agradaria pensar que també passa de forma col·lectiva, que se queden els valors principals, no?, de el que vol transmetre el projecte en sa música.
La veritat és que sí, i el que sembla és que tot aquest missatge arriba. Què te diu la gent que te segueix? De fet, hi ha a prop de 9.000 oients mensuals que segueixen la teva música en aquesta plataforma de música. Però realment què te diuen? Ara que han pogut escoltar el disc, que fa, no vull dir un mes, però bé, dues setmanes bones que ha sortit.
No, però bueno, m'ho han arribat missatges de la veritat que de tot tipus, no? I al final no saps en què quedar, però superagraït de la gent que es pren una molèstia enviar un missatge de mostres carinyoses, de gràcies per fer música, i sobretot el que deia ara, no? Més que cap ego personal de si agradar més, si agradar menys, mos quedam amb els missatges aquests de ser realment gent que escriu per fer-te dir, no?, que li ha arribat la teva música, que s'ha emocionat, o que li ha donat força, o que necessitàvem música diferent, no? Ara tendències que és més música banal, amb el perdó de sa paraula o de qui la fa, però bueno, no?, que és una música que va de més buida a nivell de contingut i de transmetre, i són més quotidianitats que unes altres coses, no?
Rudimentari una vegada més. Han passat sa massa, han baixat es plata sa plaça i ja saps què passa. Sa cosa està que crema, Tito crema, de dins sa crema catalana i sentia mà de met suprema. Dic que crema, Tito crema, posam sa taula i tothom us demana cuera. Sa cosa està que crema, Tito crema, pren les persones per tothom, és per qui estima aquesta escena. Dic que crema, Tito crema, anem poc a poc fent gran el foc cremant la crema.
Si ho vol lliure d'aranzels, cuinades de serrel, pasta en les teues mans, agafa i do it yourself.
I és que si vols tocar el cel, tasta aquesta mel, és el salat de Ciutadella i la dolçor del carmel.
Producte casolà, artesanal i fet a mà, preparat a foc lent, amb amor i sentiment. No ho intentis comprar, fa incultura popular, cuinat a menorquer i remenat en català.
Producte ben local, tradicional i fet a casa, seguint la vella escola, començant des de la massa. Generació en generació la veu anant passant, tu tanca l'Instagram i escolta més a la gent gran.
Sa cosa està que crema, quito crema, t'adins la crema catalana, essència amada, met suprema, xica.
Idò, aquesta cançó també la trobeu en aquest darrer disc de Rudimentari, que du per títol Mala Herba Sempre Creix. El podeu trobar a les plataformes i també en format físic. I aquesta és una de les cançons que també hem pogut llegir que ha creat més atenció. A més, hi ha aquesta col·laboració amb Badal, amb el qual tocaràs també a Girona, en la, bé, una sèrie d'actuacions que ell té també per Catalunya, però realment t'ha convidat també en aquest concert que farà a Girona, a la Mirona, no, Guillem?
Sí, exacte, ell, el que dèiem, sempre hi ha hagut aquesta connexió, tant amb ell personal com amb el projecte, i sí, vam decidir això, no?, actuar junts a Girona, i també pues, allà on puguem, en un lloc d'altres, i sí, fer família amb ell, sempre és bo.
Molt bé, aquestes lletres les heu fetes a mitges, clar, cuinat a mallorquí, remenat en català, no?, un poc amb ell.
Sí, totalment, totalment. Amb idees de cadascun i de cada banda, però la intenció era escriure junts i tal qual a l'estudi, el que jo, vam remenar sense crema, doncs sense amada. Però sí, sí, va sortir el producte local ben nostre.
Que bo. Idò, anem escoltant aquestes noves cançons del disc de Rudimentari. De moment té aquesta col·laboració. També altres veus de dona, alguns cors que se senten. Qui més ha col·laborat en el disc?
Sí, pues, dues molt bones amigues que és veritat que sempre els he intentat enredar quan he pogut. I vamos, agraeix públicament que ja els hi he dit, per allà em t'he pogut, però m'encanta l'essència que li donen, la dolçura que li donen, o la intensitat, no?, que jo no sé fer arribar. I són una Clara Enric i una Esperança Moll, que són dues veus increïbles i dos trossos de dona.
Que bé, idò, això surt també en el tema que tanca el disc, que l'escoltarem per acabar aquesta conversa amb en Guillem. Parla-mos un poc, si vols, també de les actuacions que teniu previstes. De fet, la primera, si no l'amarrat, serà dia 28 d'aquest mes a Factoria de Sau Mallorca. Després vas a Ciutadella i després ja pegaràs el vot a Catalunya, no?
Exacte, primer anem a Ca Vostra, quan s'atarem a Mallorca.
Que bé, si m'agrada.
Ca Nostra és totes les illes, eh?
També, bueno.
Per favor.
Sí, bueno. No, jo m'agrada pensar que també, eh? Vull
sí, dir, sí, no, està clar.
Germanó sí. Màxima entre illes. Mm-hmm. I per això, mira, per qüestions de logística i tot, però també m'ho feia molta il·lusió, perquè hem fet molta vincle amb Factoria, i cada vegada torna més especial tocar a Mallorca, la veritat. I estarem allà, el 28, i com bé deia, després Menorca, el 10 d'abril, i ja anem a Girona, Barcelona, i bueno, algunes dates que de moment no deim per donar prioritat, però molt contents de coses que m'ho surten, de cara a estiu, de cara també a passar aquests quatre concerts, a començar a arrencar i poder presentar les males herbes.
Bé, jugues amb aquest doble sentit, no?, de les herbes, a la portada surts també envoltat de plantes, no? Has intencionat o t'agrada jugar amb això?
Bueno, sempre m'agrada, no?, fer com dobles sentits i deixar que també un poc... al final, la intuïció de cada un dona-li un sentit i la pròpia imaginació... Però sí que és clar que és un missatge també d'esperança, no? De dir que aquesta mala herba sempre creix, de persistir, de resistir. I sí, sí, també aquest símbol, no? Òbviament, un doble sentit, però també de que nosaltres tornàvem, de que no, gent que pues, també que mos donava per morts o comentaris que mos han fet, de que més val que ho deixem. Doncs bueno, pues hem tornat i ho tornarem a fer amb ell.
Però les herbes que fan riure també les tens en el cap quan parles d'això, no?
Bueno, són les bones herbes, aquestes. No són...
A Eivissa i a Mallorca també se fan herbes, ja ho saps, no? Herbes dolces, escades, herbes de molt de tipus, que aquestes també són molt bones.
Herbes dolces i un gelat, que no
m'ho llevi ningú. Exacte, correcte. Això sempre melassa. Idò, anem a escoltar un altre dels temes, així més, amb més contingut i amb més força, en el qual vincules els dobbers amb els dimoni, fas una crítica molt dura. Realment no sé si podem estar tan en fora d'aquesta part econòmica, si seria realment guapo poder estar completament al marge. Anem a escoltar el que diu Rudimentari en aquest Mr. Money.
Em vaig xupar sa sang, me vas fer sa petit per tal de poder ser gegant. Alces el cel en flames, a tu et van fer Déu, a tu resaran si cremen en nom teu. I és que en quants i quants moments jo present vaig ser testimoni de tant i tant de mal, amor fatal, tu ets el dimoni, Mr. Money. Stay away from me, away, 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 Mr. Money. Amor tòxic, poc a poc mata, Mr. Money. Stay away from me, away, 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 Mr. Money. Creure en tots, creure el dimoni, money. Sense tu i poder trobar sa pau, vull saber bé qui sóc, si de tu sóc esclau. Vull explicar a tothom que qui confia en tu vens ànima i es nom. Sí. Tu és qui m'ha torturat, tu em vas posseir. Me vaig mirar, mirar i no sé com em vas convertir. Vaig deixar de ser feliç i com no...
La música és de Rudimentari, l'escoltam avui en aquesta primera part de l'Aviador amb aquest artista menorquí que ja vos ho recordam, dia 2 d'abril actuarà a Girona, bé, som que una miqueta més enfora, però abans, dia 28 de març, el tindrem a Mallorca, a Factoria de So, uns dies després actuarà també a Ciutadella i després també anirà, com vos han dit, més enfora. Serà dia 10 d'abril, un divendres, en el Teatre del Casino i llavors, per si sou per Barcelona, dia 22 de maig actuarà també a la Nau, a part d'aquell altre concert que vos hem esmentat també a Girona. Guillem, estar amb una discogràfica com Guspira t'ajuda, t'organitza totes aquestes actuacions? La veritat és que és tot un luxe, semblen poques o una gira petita, però realment és molt difícil, molt complicat organitzar tot això i a més passar el manco per dues illes. Clar, quedarien ses pitiuses, però bé, supos que al llarg de l'estiu o en qualque moment també hi arribaràs.
Sí, no, la veritat que és complicat i és molta feina que vamos, ni ho m'hauria imaginat mai el dia que vaig decidir jugar d'això. Però no, és la veritat que sí, que ajuda molt, molt agraït a Guspira amb la feina, bueno, que faim mà a mà i més quan això són unes dates pues, que t'autoorganitzes, que volem fer festa, celebrar, no?, i dur artistes que ens acompanyen, o això, no?, algun col·lectiu també de cada poble o barri o ciutat, allà on anem, i això, i en aquest cas, pues, és això, no?, hem preferit fer aquestes quatre dates i no abarcar més una, perquè mai saps com anirà, i és una despesa econòmica, i l'altre perquè preferim això, no? Concentrar les energies, fer les coses ben fetes amb quasi concert i ja la resta pues, que pugui sortir a través pues, d'altres mans que no siguin les nostres. Però sí, intentarem repartir forces i anar per això, no, diferents territoris, i ja a Gillian, si podem arribar a Pitius una altra vegada, seria més que millor.
Estaria molt bé, i segur que la gent d'allà esperen que també respongués. Ja per acabar, Guillem, com són els teus directes? Surts tot sol? T'acompanya algú damunt l'escenari?
Sí, no, sempre anem en banda. Jo sempre dic que val la pena venir a un concert de Rudimentari, no per jo, per una veu, sinó per la banda. Tinc una sort increïble i... No, tinc una banda de privilegiats, músics, amb una experiència, una carretera damunt, i que és un gustàs, la veritat.
Molt bé, Guillem, idò, molta sort en tot allò que facis. Ens veiem aquí, després a Menorca, i tots els concerts que tingueu en marxa. Molta sort i molt d'ànims.
No, moltes gràcies.
I enhorabona per aquest disc.
Ens veurem a Factoria o no?
Vinga.
Oh, home, no ho dubtis.
No, convidades els teus, què he dit?
Que bé.
Vinga, una ferrada, Guillem.
Moltes gràcies. Partim ara en Rudimentàriament, que, com vos han dit, és el tema que tanca el disc, i on sentirem la veu també de les dues col·laboradores d'en Guillem.
Si de moment tot malament, qui va sa barca enfonsa sa barca, ja veurem qui és el qui salta quan vegin que un canvi se cou a foc lent. Tothom remuga, ningú porta, només bla, bla, bla. Ningú sembra i tothom vol pasturar. Dispense, sa Pablo Rance, jo no m'avengui una cura de vell. Ses pomes agres fan agris i cell, el món es podreix i tu també amb ell. Viscant un drama constant, un conte de fades i prínceps elegants. Ells pas ho esperen, però ja s'ho trobaran. Condemnats a viure rudimentàriament. Enfonsa sa barca, però qui s'arromanga la treu de s'enfanga. Quanta misèria fa falta per veure que el món s'atraganta. Si de moment tot malament, tothom es patró i no hi ha cap mariner. No vols que el teu barco està fet de paper? Hòstia, no l'he vista, però la veuré. Tothom remuga, ningú porta, només bla, bla, bla. Ningú sembra i tothom vol pasturar. Dispense, no hi ha qui aguante, que arribis canvi, l'estic esperant. Quan seràs dia que s'estafaran, si es veu de fa dies que no ho fregaran. Viscant un drama constant, un conte de fades i prínceps elegants. Ells pas ho esperen.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és actualitat.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Demanar humor, les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons
a mon pare.
Envieu-me les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
A la Coni.
A el meu pare.
A la meva padrina. Dadi cul desbonit.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui li dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
A Atzena, amb Javier Matesanz.
I és el moment de repassar totes aquelles estrenes que són a tocar o que se produiran d'aquí poc, com sempre, en Javi Matesanz, estrenes de teatre, òbviament. Javi, com estàs?
Bona tarda, molt
avui
bé.
Avui amb un convidat especial, el qual estimant, no és el primer pic, ni crec que el segon que passa per l'Avidó, espero que no sigui el darrer. El presentes tu o el present jo?
No, el puc presentar jo encantadíssim, en Manel Serrano, principalment dramaturg, escriptor i dramaturg, però també has fet incursions a la direcció teatral, i si estàs aquí és perquè ets un dels culpables de l'homenatge molt merescut que rebran a Maruja Alfaro als escenaris, en principi, de Palma. Després ja veurem, no tot foren flors, sobre aquesta magnífica figura del teatre balear, del teatre mallorquí. Maruja Alfaro, com estàs, Manel?
Bé, molt bé.
Benvingut. I
gràcies.
Ets molt prolífica. Ets molt, jo te coneixia a diverses
coses. Si atenem el currículum que m'ocupa 3, 4, 5 pàgines.
No, però a més, d'una forma, forma humil, perquè jo vaig enterar-me de les coses més. Vaig guanyar fa poc un premi important, el Llorenç Mollà, vaig guanyar coses, tant Juti Piris en el seu moment, no el teatre principal, amb una... Però cosetes més petites. Has fet molt de teatre breu, per Catalunya, per Son Cervera teva, per Palma. Has fet teatre barra, també, amb nosaltres. Però vaig llegint, i aquesta. I vaja, resulta que fas una feinada. Que fas una feinada i a poc a poc se te va reconeguer. Bueno, a poc no, ja estàs ben reconegut. I fins al punt que un dia te crida... Qui te crida per dir-te... Escriu un homenatge a Ana Maruja Alfaro.
I ja me crida en Rafael Brunat, i me diu que té una proposta i que li fa ganes que primer de tot, que m'endinsi en la lectura de No tot foren flors, que és el llibre de Ana Maruja Alfaro, on ella, mitjançant un pseudònim, no? Conta la història d'una nina que és ella mateixa, no? Però
ho diu. Ho diu. El pròleg del llibre ho diu, la Nina som jo.
La Nina som jo, sí. Mira, bon títol, també.
Ah, sí.
I res, i a partir d'aquí comença a llegir i ja me diu que el que li interessaria era que fes una adaptació, una dramatúrgia.
Per què a tu? Perquè ets dramaturg i reconegut, evidentment, però tenies alguna relació amb la Maruja Alfaro, d'alguna manera?
No, però tot va venir perquè ell va llegir un parell de diferents textos meus i va pensar que a lo millor el llenguatge que tenia s'adaptava per aquesta novel·la, perquè ell el que cercava un poc és aquesta emoció, aquesta... fins i tot me va comentar el Juti Piris, va trobar que aquell llenguatge que tenia tal vegada podia ser inspirador per contar aquesta història.
Jo aquí tinc una curiositat gran, perquè... perquè no facis spoilers que no es puguin fer, evidentment, sí. Però No tot foren flors, el llibre biogràfic de Ana Maruja Alfaro, parla de la vida d'una nina, que és ella, 4 anys d'infantesa a la guerra, del 36 al 39, aquests 4 anys. No era actriu, era una nina a la guerra. Suposo que després has continuat i se parlarà de teatre, se parlarà de la gran actriu. Com ho has enfocat, això? Perquè el títol de l'obra és el títol del llibre, i el llibre són 4 anys d'una nina a la guerra.
Molt bé. Bé, ara ve el més interessant, perquè, clar, en Rafael, la veritat, m'ho va donar com a molta via lliure a crear el que considerés com una obra dramàtica a partir de No tot foren flors, i llavors jo el que li vaig dir és que m'agradaria començar a fer feina, i a partir d'aquesta feina tornar-nos a reunir i prendre una decisió, perquè jo, quan vaig acabar de llegir i estudiar una mica el que és la novel·la d'Ana Maruja Alfaro, el que vaig fer és fer una bíblia de lo que era la novel·la, i, clar, a partir d'aquesta bíblia vaig començar a prendre notes a com podem pair aquesta història, no? I a una reunió, me'n record, vàrem comentar que tal vegada el que se podria fer era a partir d'aquesta nina que no es deixa amb aquesta història terrible, però que aquella nina ho converteix en una història de superació, continuar amb aquesta Mariona, però com un referent, com una espira que bota d'aquella història i que a partir d'aquí jo ho conto lliurement, no? I això ja me va donar, diguéssim, la sortida per començar a escriure a partir de...
I te'n vas cap a la trajectòria de Maruja com a actriu?
No. Vos conto, fa com dos camins. Per una banda, me vaig informant de la vida d'Ana Maruja, tant en l'altre llibre que va escriure, tant amb familiars, amb amics que han compartit escena, i també un poc en social llenguatge. Jo m'interessava molt sobre quines expressions s'emprava, anècdotes damunt l'escenari que n'hi ha un parell. I a partir d'aquí allà com un apartat, i després l'altre apartat era crear un personatge totalment aliè a el que és el testimoni real de Maruja Alfaro com a dona i com a actriu, però contar la història de totes aquelles actrius i de totes aquelles dones d'aquella època, no? D'aquells anys, diguéssim, de terribles, no? On ser actriu i voler ser actriu i somiar en fer teatre era...
una quimera.
Una quimera, i a més era una cosa que bé, ara no sé si poden dir segons quines paraules malsonants, una dona que volia fer teatre era una dona totalment desprestigiada socialment.
Sí. Tot això recaurà damunt les esquenes ben rodades i treballades de Naina Compte. L'actriu que farà de Maruja Alfaro. És una responsabilitat aquí, fer de Maruja Alfaro, admiradíssima i estimadíssima. Aina Conta, acompanyada al repartiment per na Mar Fiol, na Marina Font i en Moritz Bonin. Aquest repartiment en mans, a més d'en Marcos Cabotà, que tots coneixem com a director de cinema
i que debuta, no?
I que debuta com a director d'escena.
M'ho podeu confirmar, no ho vull dir, jo no ho sabia.
No. Sí.
El 99,9%, Marcos, si m'ho estàs escoltant i has dirigit qualque obra de teatre, ens crides 9-7-13-99-0, o m'envies un missatge.
Sí, però no, sí, en principi, bueno, sí, nosaltres i la gent que col·labora amb nosaltres, que més manco mos dedicam a això i a l'espectre escènic de Balears, no mos sona. Potser ha fet alguna coseta que desconeixem i estaria molt bé que qualcú mos ho digui, mos tregui de l'errada, però en principi creiem que debuta. Tu saps per què Marcos Cabotà? Intentarem tenir-lo, Amb tu fem un aperitiu, perquè això recordem que s'estrenarà dia 17 d'abril a Palma. En parlarem més d'aquesta No tots són flors, amb els protagonistes, amb en Marcos Cabotà, poc que puguem. Però quan te fan l'encàrrec ja ve amb un equip o te deixen opinar per triar l'equip artístic? Com està el tema?
No, jo des d'un principi també se me va proposar que agafés la direcció, però jo ho vaig desestimar perquè estava en un moment on havia d'atendre moltíssimes coses i no me sentia que podia fer-ho en el marge de temps que se demanava, i també perquè me feia ganes únicament d'escriure. I a partir d'aquí, l'Ajuntament de Palma, Cultura, ha decidit tirar endavant aquest projecte, com ells han considerat. Jo únicament vaig entregar la dramatúrgia i ja està, així que vaig pensar algunes coses, però bé,
t'has desentès del procés de creatiu
sí, teatral? Sí, de fet jo ho vaig demanar així, que jo a més únicament volia escriure.
Se suposa que han començat els assajos, no, Manel? Perquè si s'estrena el 17 d'abril, que crec que no ho han dit encara, el Xer Fortesa, imagina que els assajos deuen haver començat.
Sí, o perquè queda un mes, un meset.
Tu no has anat a cap assaig encara?
No, encara no m'han dit res, però bé, estic... Bé, crec que me convidaran.
A l'estrena, com a mínim.
Com ho vols? Perquè tu has dirigit molt de textos teus, però també n'han dirigit molts, i... la responsabilitat, com se viu. El text és teu, però si el fan boníssim, genial, si el fan molt dolent, ha estat el director que l'ha espanyat. Quan el dirigeixes tu, ets 100% responsable. Com se viu això? S'ha entrat en no tot foren flors. Com ho vius? Perquè, clar, tu has entregat. A més, t'has sortit de lo que seria... és inesperat. L'enfocament que mos has explicat, no, la gent potser pensa un homenatge a Maruja Alfaro, però serà dels seus anys amb en Xes Fortesa, amb el Zanoguera Alfaro, que era la seva, la seva productora. No, has escapat de tot això. Per tant...
Sí, he escapat, però he fet un pas de funambulisme, en tot plegat. Vull dir, hi ha moments on se pot entreveure petits homenatges que... Vull dir, el procés de l'actriu, com ella va superant aquestes ganes que té de l'actriu, malgrat totes les societats si li posin en contra, deixa entreveure un poc, per exemple, quan ella fa diferents obres que sí. tots coneixem d'ella, que tampoc no vull dir per no fer spoiler, però vull dir, sabeu on ha fet feina en Maruja Alfaro, vull dir, el camí que ha pitjat els seus peus, ells són, el que passa que no deim que és la pitjada...
Però en això me refereixo, has començat dient, he fet funambulisme, però aquest funambulisme tan personal teu, has agafat, aquí està, l'has lliurat, i ara agafa Marcos Cabotà i fa l'obra.
T'imagines que ho ha canviat tot?
Clar, és que...
I tu t'enteres el darrer dia de...
Aquestes coses poden passar. És estrany que ens dius que no vos heu segut director i autor a posar coses en comú, a discutir, a negociar, això m'agrada, això no, ho voldria canviar, voldria no sé què... Això no ha passat, per el que dius, i que hi ha expectatives, hi ha nervis, hi ha por?
Jo estic... por, no. Jo por tinc moltes coses, però això precisament no. Perquè jo, de fet, ho vaig decidir així, també. Yeah. Vaig dir, jo vos entregaré la dramatúrgia i vosaltres fareu i com vulgueu. I jo crec que entre creadors, també Marcos Cabotà, pues, és una persona que té una trajectòria increïble i té la seva sensibilitat. I jo no pas pena per això, no me preocupa, però... crec que aquesta sensació de no sabre on generar-se aquesta cita també és guai.
Idò, ja sabeu, el 17 d'abril estrena el Teatre Municipal Maruja Alfaro Mariterra, no podria ser un altre, òbviament. No tots foren flors en aquest homenatge a la gran actriu Maruja Alfaro, un test que ha fet en Manel Serrano, que estem entrevistant i que dirigeix Marcos Cabotà. Recorda, Maina Conte, Marina Font, Marfiol i Moritz Bonning a l'elenc.
Ja puc comentar una cosa, saps que quan li van donar el paper a Aina Conte, jo, que és molt preuat, i Aina, si m'escoltes, m'hauràs de tornar tan bonic com te'l vaig deixar, el llibre, No tot foren flors, el tinc regalat per a Maruja Alfaro i dedicat.
Oh,
i clar, Aina m'ha dit, el tens, és que jo no me l'he llegit, me'l deixes. I li vaig deixar com si fos la meva filla. O sigui, me l'ha de tornar ben igual. Que per tant, esperam molt, esperam tots molt, perquè d'aquí la responsabilitat d'aquí que t'hagi insistit tant, però seguríssim que has fet una feina esplèndida com a tantes altres que has fet i estrenat.
I no és l'única cosa que tens en marxa, perquè vas guanyar el darrer bòtil, va ser, que vas guanyar, Núñez Bert.
Sí, en Núñez Bert, amb una obra basada en la Closteres, el poemari de Nacati Coll.
De la Sal de la Ferida n'he fet un tatuatge.
I res, i ara estem
en gira.
Sí.
Per cert, amb aquest títol tan bonic, i tu mateix ho has posat malament al teu currículum. De la Sal de la Ferida n'he fet una ferida, dius, en vez d'un tatuatge.
Vaya.
I m'he quedat així com dient, o li ha canviat el títol o no, guapo que era el tatuatge.
No, perquè me van demanar el currículum i ho vaig fer a corre cuita i aquí
és. Però sí, era jurat jo d'aquest bòtil i efectivament interessantíssim. I na Núria, que defensa les coses amb aquella energia que té i aquell talent que és meravellós.
Col·laboradora del programa, més,
Sí, sí. Com és? Dramaturg 5, oficinista...
Dramaturg 0, oficinista 5.
Això. Hi ha el projecte, perquè va guanyar el Jordi Villalonga, hi ha projecte de dur-lo a escena o...?
Sí, tenim ganes de dur-lo a escena, tinc ganes de dur-lo a escena, però tot està... d'aquella manera,
perquè,
no
perquè el bessó d'aquesta peça va ser el combat de dramaturgs.
Sí, el tornet de la dramaturgia, sí, que va resultar finalista i després ho vaig presentar a Llorenç Mollà i vaig tenir la sort de guanyar i res, i ara estem promocionant el llibre i aviam que em poden fer.
Bueno, no, de moment el llibre...
De moment no puc contar res perquè no tenim res, però bé. I si voleu, també tornant a No tots poden flors, tal vegada m'he deixat un parell de coses que voldria destacar, sí. Que durant el procés creatiu, jo el que sempre m'agrada apuntar paraules que no existeixen dins l'història, però que tal vegada identificam com a lectors, no? I vaig identificar paraules que eren dues, en concret que era abans i remuntar, no? Que ella sempre avançava, sempre remuntava, i després ella pensava molt en sa victòria i no en sa triomf, no? Això són totalment coses que jo he estudiat com a lector, no? I a partir d'aquí, d'aquestes paraules, comença el que és afilar sa dramatúrgia, i també crec que, bé, crec no, és un homenatge a ses dones d'aquell temps, a ses dones que van voler ser actrius d'aquell temps i que no tenien ni per unes sabates, però havien de mestrar ses sabates per fer un càsting, i a partir d'aquí se les ingeniava per poder aconseguir unes sabates. Uh-huh. O també la memòria dels pares que varen viure aquella guerra, com les ajuda també a remuntar aquestes ferides, aquests traumes, per elles no haver de passar una altra vegada per el que varen passar els pares.
En algun moment del procés penses li agradaria a Ana Maruja Alfaro el que estic escrivint?
En el principi ho vaig pensar, però després me vaig tenir que llevar aquest pensament, perquè jo necessitava que Ana Maruja Alfaro hi fos d'alguna manera, però que d'alguna altra manera no hi fos mai, no hi fos durant el procés, diguéssim, de història. Vull dir, història és de moltes Marujas, Alfaros, coses que identifiquen a Ana Maruja Alfaro i a la seva trajectòria, la seva forma de xerrar, la seva forma d'estar i d'estar amb els seus companys. També vaig poder xerrar amb companys seus i això també em va ajudar molt a entendre com era ella en els camerinos i que el que passa també s'obre xerra molt de lo que no sabeu del teatre i el que passa, no?, dins els camerinos o dins... abans de sortir, per exemple, també escena, és un moment que se tracta durant...
Que cadascú viu d'una manera diferent. I tu tens el teu moment d'escriure. M'ha interessat moltíssim això que ha dit, no sé si és el teu sistema creatiu habitual, de cercar unes paraules claus i dir que són, en teoria, les has agafades de lo que ella escrivia. Tu veus que ella sempre diu anar endavant o triomfar o la victòria, tu agafes aquestes que... i a partir d'aquí crees d'unes paraules que tu t'inspiren i creus que ella també, coses així. Ho fas sempre a qualsevol obra que estàs escrivint? Tu te motives amb paraules que te venen al cap, dius, vull que aquest sigui el to o la destinació d'aquest...
Sí, a vegades vaig per aquí, però a vegades no. Però sí, vull dir, jo diria que la majoria de les vegades sempre faig una llista de paraules que em promet no escriure per allogar-les.
Rafa, tens res a fer tu dia 17 d'abril?
Ja me l'he apuntat.
Ja te l'has apuntat. Molt veurem allà. Te veurem allà, suposo. La família de Maruja Alfaro estarà allà, suposo, el dia de l'estrena.
Clar que sí, espera'm.
El dia de l'estrena. I tots...
Saps que molta expectació, no, Manel? Clar, sí, perquè sí. És l'homenatge a la gran dama del teatre que es va deixar i fa temps que mos hi pegam amb aquests homenatges. Li hem posat el nom a un teatre municipal. Vull dir que no només la família, jo crec que tot el sector té molta expectació.
Moltíssim.
No és per generar depressió.
No, perquè ja està entregat. Ja. Si estigués escrivint, potser millor dius, que ho deixaré
Manel,
aquí.
Moltes gràcies. Molta merda.
Gràcies a vosaltres per donar veu i difusió. I...
Molt bé. No tots foren flors, de 7 d'abril, estrena. Manel Serrano. 6:48. Continuem.
IB3 Ràdio és coneixement. Dissabte, a les 12, torna el millor futbol a IB3 Ràdio.
Bon dia, benvinguts a Esportres en Joc.
Segueix amb Esportres en Joc del Martínez Valero, l'Elx Reial Mallorca.
Hay que entender que es una especie de final, un rival directo.
L'emoció del partit en l'opinió dels millors comentaristes i la secció més entretingudes a la prèvia de l'Elx Mallorca. Futbol de primera a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. L'aviador. IB3 Ràdio. A Atzena, el Teatre Principal de Palma.
I el Teatre Principal de Palma arriba aquest dissabte amb la maleta juguetes, objectes, records que conformen una infància i que ens acompanyen des de sempre. Arriba, com deia, el Teatre Principal i nosaltres volem parlar amb un dels seus creadors. Els creadors que són Ansel Serra i Jordi Pérez. Ansel, com estàs?
Bones tardes, molt bé. Molt bé.
La maleta que més té lideració de direcció d'escena d'Anna Ros i l'espai sonor del Monjo Antiquat, en Joan Vila, estimadíssim també per aquest programa, sí. Que l'hem tingut aquí moltes vegades i que això també és una garantia. Ansel, com sorgeix la idea de fer la maleta? És vera que dissabte aniré, a més amb una nina de 7 anys, que és la jutja vertadera de totes les obres així familiars.
D'espectacle.
Però he vist el teaser i clar, m'aboca nostàlgia, m'ardu cap a aquesta infància on jugaven i moltes vegades tiraven d'imaginació. Ara és vera que tenim mil inputs, però abans no era tant d'així. No sé si vaig bé, no? Si és una mica també cap a la nostàlgia, la maleta.
Sí, això és la veritat, perquè me demanaves d'on surt. Això surt d'una vivència personal, que ha estat la meva lluita per vèncer la por. La por aquesta que m'ho fa tant de mal, no? La por imaginària, la por real, està clar que no, però, bueno, també, però la por imaginària m'ho fa molt de mal, que m'ho impedeix fer moltes coses, desgraciadament. Mm-hmm. I jo vaig tenir un cas que vaig haver de superar, no? I a partir d'aquí va ser on va sorgir la idea de fer de so un espectacle.
Mm-hmm. Suposo que ja heu rodat la maleta. Com és la reacció del públic? Depèn de les edats? Hi ha, diguem, elements comuns que diguem, ens invoquen a tots i a totes?
Mira, la veritat és que estem molt contents perquè estem tenint molt bona resposta. I a més, una cosa que m'ho satisfà molt és que hi ha vegades que sembla que als pares els hi agrada més que als nins.
Això sol passar.
No? Sí. I estem molt contents, no? Perquè crec que té diverses capes de lectura a sobre. I és d'aquestes que jo sempre sol dir, és una obra familiar, no és una obra infantil.
Sí, està clar.
No? Que podria venir un adult i passar-se igual de bé que qualsevol nin, i que no fa falta venir amb nins en aquesta obra. Pot venir un adult tot sol, també, que s'ho passarà bé.
Mira, i atent de vora el nostre col·laborador d'escèniques, que més es para, i que més... Jo no sé si gaudir, entendre, però plorar més que en aquest cas la seva filla, segur, perquè jo... ell li poses davant el menú del restaurant i te plora.
és veritat que som un sentimental, i és cert que ploro molt. moltíssim i reivindico el plorar perquè amb aquest ben a gust i ho gadeixo molt. Mai no em fa vergonya plorar en públic si cal. Però he de dir una cosa. Jo me pots emocionar amb aquesta nostàlgia que dius, amb aquest commoure, però és que si commous a la meva filla, me commouràs a mi també. Jo quan la veig gaudir i quan la veig, vamos, si la veig ja plorar emocionada, això m'emociona a mi al quadrat i allà que hi anem tots dos. Però jo te volia fer una pregunta. Què tenen les maletes que són tan evocadores, que són tan inspiradores? Un element quotidià que no té cap misteri, que és per introduir coses i partir, i en canvi hi ha milers i milers de casos a la creació allà on la maleta és una metàfora de mil coses, no?
Bueno, com has dit tu, és un objecte quotidià, és un objecte reconegut per tothom, no? I és un objecte que pot guardar milers de records i d'objectes, de situacions i de vivències, no? Perquè una maleta, en principi, te du a un viatge, no? És el que pensam, no? Però quin tipus de viatge,
clar,
no?
Viatges de comiat, viatges de retrobament, la immigració, imagina't quin temàs, no?
Això mateix.
I clar, i els nens ho trobaran pues, com un lloc més, no? De recollir tot allò. Imagina't, tu entres a l'habitació d'un infant i déu-n'hi-do tot el que hi cap una maleta, però suposo que aquests records que vas ficant dins la maleta és una metàfora pels grans i un lloc pels nens, no?
Exactament, tal qual. Sí.
I cercam la diversió, també. Hi ha una mica de clown, hi ha una mica de coco. Quin és el to de...
Sí, perquè nosaltres la companyia, el que hem fet normalment ha estat clown. Abans fèiem més un clown tradicional, no?, de tropissada i clotellada, no? I cercàvem algo més divertit, era el que havíem cercat amb els anteriors espectacles, i amb aquest vam voler fer un gir i anar a la part aquesta més emocional. Sí. Volíem també cercar algo visualment més polit, no? Sí. Jo crec que la maleta visualment és molt guapo. I vam fer aquest gir, no? Però als mateixos temps seguim sent pallassos, no? Clar. I de fet, l'obra és dos personatges que intenten fer una obra poètica, però els hi surt més bé patètica. No?
Bueno, el patetisme té tantes lectures meravelloses que ser patètic sempre ha estat pejoratiu, però jo sempre he trobat... Mira el que deia en Rafa Fanassó, molta gent diria, mira que patètic en Javi fotent aquesta plorada
no,
davant la nena.
No, vull dir
que pot semblar-ho, i jo el patetisme sempre he trobat que és aquella persona que està mostrant els seus sentiments, que s'ha despullat davant els altres i que potser se'n riuen d'ell, però que no hi ha motius, no? El patetisme és una d'aquestes... igual que pallasso, un insult, pallasso per molta gent és un insult, ets un pallasso, però perdona, sí. Sí, quin personatge tan meravellós el pallasso, no? I en canvi...
Exacte, sí. I amb els pallassos sempre se diu, no?, que l'èxit d'un pallasso està en el seu fracàs.
Efectivament. És aquesta contradicció del pallasso. Mira que ho feia bé, que no era dolent el senyor, en Charlie Rivel, sortia, se pujava una cadireta, se posava a plorar i tot el... Jo vaig tenir la sort de veure a l'Auditorium aquí fa com 30 anys o més, i se pujava una cadireta, començava a plorar, i tota la platea reia. I deia, com se fa això, senyor Rivel?
En Selva, és cosa meva o el teatre familiar està en auge, està en bona forma? Jo crec que més per mèrit de les companyies que s'han adaptat, no sé si dels gustos, tendències, també tots els impuls que reben els infants i no infants, també els pares i les mares en aquest temps que corren, les noves tecnologies. Tot això ha fet que cada vegada és vera que el teatre familiar sigui més per tothom. No sé si dir més sofisticat, però segurament més treballat. Comparteixes aquesta percepció o no?
Sí, no sé si està en auge o no, però sí que és cert que se fan coses molt ben fetes, molt. I jo crec que aquí hi havia una necessitat per part de les companyies que era es canviar i en comptes de fer teatre, com he dit abans, teatre infantil, pensant només en els nins, hi havia la necessitat de pensar també en els pares, no? I jo crec que a partir d'aquí llavors sí que s'estan fent coses molt polides. Perquè és cert, se fan coses molt, molt xules. Que jo vaig, ja tenc els meus fills que són grans, sí. I adolescents, joves, i encara anem a veure coses junts. I la veritat és que s'ho passen, i jo mateix també, vull dir, m'ho s'ho passant beníssim, perquè es ve que es fan coses molt bones.
I ho podrem veure aquest dissabte en dues sessions, al Teatre Principal, Sala Petita, a les 12 i a les 18. Podeu triar, però el que no podeu és perdre-us la maleta.
La maleta. Amb Serra, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Vinga, molta merda, vagi molt bé. Javi, s'acosta el dia del teatre i crec que funcions també d'òrbita.
Sí, no? Sí, ens encanta, perquè ja fa un grapadet d'anys, dos o tres anys o quatre, potser aquest és el quart, que la Biblioteca Can Sales ens convida al Dia Internacional del Teatre, que a més el 27 de març, que és aquest dia, cau en divendres, millor impossible,
divendres
i fèiem una versió de teatre barra biblioteatre, li dèiem, per
quines peces?
Allà, pues fèiem concretament Teo, té una cita, fèiem ara m'has fet
bueno, polo, tres, perquè, dues,
tres peces relacionades totes amb la literatura
entrades.
O els còmics, les entrades heu de cridar i volen, heu de cridar a Can Sales directament per reservar ja, perquè és gratuït. Quan s'han acabat, l'aforament és reduït i les entrades gratuïtes, així que, i ja podeu, ja tenen les entrades, ja podeu cridar per reservar. Dia 27 de març, Dia Internacional del Teatre, Biblioteatre.
Molt
Teatre
bé, a partir de quina hora?
A les 8:40 la primera sessió, a les 8:30 tanquen la biblioteca i molt la cedeixen per fer teatre.
Molt bé, també una de les activitats per celebrar el Dia Mundial del Teatre. Fins aquí l'Aviador, arriben les notícies, tornant demà a les 6, vagi bé. Ai, ai, ai.
El govern...